Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem! Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials... Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes!
Segurament alguns de vosaltres esteu enganxats i enganxades als jocs de paraules que últimament s'han posat més de moda que mai a través de les aplicacions mòbils. D'això en volem parlar, només de començar avui, amb en David Gené, perquè jo no sé si en David és gaire fan d'aquest tipus d'aplicacions. Què tal, David? Com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia a tothom, bon dia a tothom. Jo saps què passa? Que a mi aquestes coses m'hi enganxo de seguida. Aleshores, per deformació professional m'ho he mirat i per veure com funciona i quin tipus de repte hi ha darrere de cada joc i quina tecnologia han fet servir per fer-los, però miro de no enganxar-m'hi, perquè realment quan t'hi poses a jugar el temps passa volant i bé, aquestes coses hem d'anar en compte.
Sí, que provoquen addicció, eh? Ets,
una mica.
Ets un addicte fàcil.
Sí, no? I només que hi estiguis jugant tu i algú de la família o amics, ja comences a picar-te els uns amb els altres
i
com deia, el temps marxa volant.
David, perquè jo la veritat és que vaig també xafardejar, per exemple, el paraulògic, no? I veure una mica com funcionava. El que passa que no sé, i ho desconec, per això t'ho pregunto, jo vaig entrar via web, diguéssim, no com una aplicació pròpiament dita. No sé si és que hi ha l'aplicació corresponent o com... Perquè, clar, de cop i volta això ha sigut una cosa que ha tingut un boom i un èxit espectacular i ara tu comentaves, no?, com està fet tècnicament. Com estan fets aquest tipus de jocs i són o seran aplicacions?
La veritat és que són força senzills, és a dir, tècnicament no són cap prodigi, senzillament és una molt bona execució d'una idea bastant senzilla. En el cas de Paraulògic que comentaves, doncs cada dia se'ns proposen són set lletres i amb aquestes set lletres hem de construir tantes paraules com en sigui possible i en funció de lo llargues que són aquestes paraules, doncs ens va donant punts. Però realment la tecnologia que hi ha al darrere d'un joc com aquest no és molt complexa. Com bé dius, es pot jugar a través d'una pàgina web. No cal descarregar-se una aplicació, no cal comprar cap producte especial, sinó que accedim... En el cas de Paraulògic, des de fa unes setmanes es va incorporar dins del paraigües de VilaWeb, és vilaweb.cat/paraulògic, i podem jugar doncs, això cada dia amb aquesta combinació de set lletres. Bé, semblant al que en el seu dia eren els mots encreuats o la sopa de lletres, doncs ara tenim aquest format que és el Paraulògic. La notícia, i per això també ho volia comentar avui al programa, és que un joc molt similar, que es diu Wordle, en aquest cas hi ha una paraula amagada que hem de descobrir, i doncs, bé, anem posant paraules i ens va dient aquestes paraules que nosaltres posem quantes lletres tenen en comú amb la paraula oculta, amb la paraula amagada, fins que acabem endevinant quina és aquesta paraula del dia. Aquest joc, que és també molt senzill, que també es pot jugar a través de web, la notícia és que ha estat comprat pel New York Times i bé, aquí el gran misteri serà si seguirà sent un joc gratuït o si els senyors del New York Times que han fet una inversió comprant això, doncs voldran monetitzar-ho d'alguna manera. Però podríem dir que aquí la gran notícia és que el tema dels jocs ja no només són aquests videojocs de grans produccions similars al cinema, sinó que també senzills jocs de paraules, mots encreuats o com dèiem ara la paraula aquesta oculta, també desperten l'interès de milions de persones. De fet, el Paraulògic en català ha arribat a tenir fins a 140.000 usuaris en un sol dia, que això és una animalada.
Escolta, David, i per què ara s'han posat de moda aquests jocs de mots encreuats quan d'altra banda han existit pràcticament sempre, no?
Possiblement seria un altre dels efectes col·laterals de la pandèmia, jo penso. La gent probablement amb aquests últims mesos, quan ha hagut d'estar confinat a casa, ha disposat de més temps, i quan explores opcions d'oci i ja has vist totes les sèries de Netflix i has provat tots els tipus de diversió possible, doncs aquest tipus de jocs, com deia al principi, realment és un autèntic passatemps. Quan t'hi poses, pots estar una bona estona per bé, doncs, detectar aquesta paraula oculta o, en el cas del paraulògic, totes les paraules que s'amaguen amb aquestes combinacions.
Per tant, podem imaginar que si el New York Times ha comprat aquesta aplicació, ens depararà moltes sorpreses, no?, tenint en compte el mitjà que a partir d'ara la representarà.
Sí, de fet, això forma part d'aquestes accions estratègiques que fan els mitjans de comunicació per captar i mantenir l'atenció i la fidelització dels seus lectors, oients o telespectadors. Els continguts de tota la vida i tradicionals sembla que no són suficients per fer créixer les audiències o per mantenir aquestes audiències, i busquen mètodes alternatius, en aquest cas en forma de passatemps. Com que el passatemps de moda ara és aquest Wordle o aquest paraulògic, doncs aquests mitjans de comunicació el que fan és incorporar-los a sota del seu paraigües. Què vol dir? Que molt probablement, com deia abans, ho intentin monetitzar. Això pot ser que de cop i volta veiem banners i publicitat a dins d'aquests jocs, o que fins i tot, en funció de si ens registrem per poder jugar, doncs que ens presentin anuncis segons les nostres preferències.
Molt bé, doncs escolta, si sou aficionats i veieu algun canvi sobre aquesta aplicació, ara ja sabreu de què va. La setmana passada parlàvem de videojocs, David, i sembla que hi ha hagut un contraatac important després de la gran compra que va fer Microsoft d'un dels grans gegants del món del videojoc, no?
Sí, exacte. Parlàvem fa un moment de que els videojocs s'han convertit, com la indústria del cinema, en grans produccions, i evidentment grans companyies que doncs lluiten per tenir una quota de mercat molt gran. Microsoft va fer un moviment que vam comentar la setmana passada, que és comprar Activision, una de les companyies desenvolupadores de videojocs més importants del planeta, i no s'ha fet esperar la resposta de Sony, que és un dels grans competidors de Microsoft. En aquest cas, Sony ha comprat un estudi que es diu Bungie. Probablement aquest nom no soni molt, però són els creadors d'un videojoc molt conegut, que és el Halo. Sí. Halo, que en el seu dia era un joc exclusiu de Xbox, que és la consola de Microsoft. És a dir, això és com aquella sèrie d'enredos que van donant voltes. Doncs en aquest cas, Sony ha comprat aquest estudi que ha fet aquesta producció que es diu Halo, que per cert, pels amants d'aquest videojoc, ben aviat hi haurà una sèrie basada en aquesta, en la història de Halo, és a dir, un altre videojoc que fa el salt a les grans pantalles, i bé, doncs és una operació a nivell econòmic no tan gran, no tan important com la compra que vam comentar la setmana passada per part de Microsoft, però que també revoluciona bastant el sector. En aquest cas, l'empresa desenvolupadora del joc ja ha dit que, malgrat que els ha comprat Sony, ells seguiran fent jocs per totes les plataformes. No faran jocs només exclusius per PlayStation, que és la consola de Sony, sinó que ells seguiran fent els seus videojocs més populars, en aquest cas, per exemple, Halo, o en el cas de Destiny, que és un altre dels videojocs que fa aquesta companyia, estaran disponibles per PlayStation, per Xbox i per, bé, totes les plataformes.
Això t'ho volia preguntar, David, perquè al igual que passa amb, per exemple, les plataformes de streaming, no?, que al final has d'acabar decidint-te per una o altra en funció dels continguts que tu vulguis veure, a nivell de videojocs, clar, cada dispositiu o cada empresa que té la seva consola corresponent, no?, té els seus jocs exclusius, però no sé si això continua anant cap aquí o hi ha algun canvi en aquest sentit, perquè clar, a vegades tu podies trobar, una cosa és el joc, que tu el pots trobar en diferents plataformes, no?, i l'altra cosa és el que és exclusiu només d'aquella. Amb tanta competència i tot plegat, i els jocs en línia, etcètera, etcètera, aquí hi ha algun canvi respecte a anys enrere?
Sí, cada vegada és menys freqüent que hi hagi un videojoc exclusiu per una plataforma. Probablement els últims que queden en aquest sentit són els jocs de Nintendo, que en molts casos són exclusius per la pròpia plataforma de Nintendo. En el cas dels altres videojocs, com dèiem, és que són superproduccions,
sí, sí.
Tenen pressupostos com una pel·lícula de Hollywood. Aleshores, recuperar aquesta inversió si només està disponible en una plataforma en molts casos és complexa, i per tant, un cop han fet la superproducció del videojoc, acaba estant disponible en totes les plataformes. El que sí que pot passar és que hi hagi alguns continguts que siguin exclusius per a alguna plataforma, o que fins i tot pugui sortir primer en una plataforma i al cap d'unes setmanes en una altra plataforma, però el fet de l'exclusivitat es va eliminant. Una altra cosa que és important, i comentaves, Neus, el tema del joc online, és que fins fa uns anys els jugadors online de cada consola només podien competir o només podien jugar amb gent que tenia la mateixa consola. És a dir, els de Xbox jugaven en un univers, diguéssim, de jugadors d'Xbox, els de PlayStation. Ara això ja es va esborrant. Cada vegada són més els videojocs que tu, des d'una consola PlayStation, pots estar competint amb algú que està jugant des d'un ordinador o amb algú que està jugant des d'una consola d'Xbox, per exemple.
I això
bé, és bona notícia.
I això de jugar, ara deies, l'ordinador, no? Que en un primer moment jugaves amb l'ordinador i hi havia les consoles molt petitones. Després tot això ha anat canviant, eh? Encara tira o cada vegada més la gent, els amants dels videojocs, acaben tenint consoles? O el PC, és a dir, jugar amb l'ordinador també tira? No sé com està ara tot això.
Doncs va haver-hi una època que semblava que les consoles es menjarien el mercat dels grans videojocs i sobretot dels videojocs competitius, però això amb els darrers anys i sobretot amb el fenomen de League of Legends, Fortnite, etc., ha fet revifar la indústria del hardware, dels ordinadors, dels PCs de tota la vida, sobretot PCs construïts i pensats per jugar a videojocs. Això vol dir que tenen una capacitat de procés, unes targetes gràfiques d'última generació...
I un disseny que se'ls veu des de 3 hores lluny, David, eh?
Correcte. Sí,
com el cotxe
llums
esportiu,
de neó...
no? Exacte, és com el cotxe esportiu tunejat, no?
Ah, exacte. Sí, els identificareu. Si aneu a una tenda d'electrodomèstics o una tenda d'informàtica, els ordinadors per jugar són els que més colors tenen, sempre.
David, però tècnicament entenc que hi ha diferències. Què és? Millors targetes gràfiques? Què és el que porten que siguin especials per jugar?
Sí, bàsicament a nivell de la capacitat tècnica de l'ordinador és superior a un ordinador d'oficina, per entendre'ns. Una targeta gràfica, com deies, molt més potent. I després, doncs, el més important és que la persona que juga tingui les millors sensacions possibles. Sensacions vol dir que quan tu mous la rateta, el jugador es mogui, que si hi ha 100 personatges en pantalla, doncs es vegin tots nítidament i es moguin tots correctament i no vagi a batzegades. Clar, tot això necessites una màquina molt potent, molt bona connectivitat i uns accessoris també de gamma alta, eh? Estem parlant de que un teclat, un ratolí i ordinador, o sigui, ordinadors de 5-6 mil euros, no poca broma.
I les cadires, no?, dels gamers, que també són diferents.
Correcte, sí, que no saps si van a competir a la Fórmula 1 o juguen amb l'ordinador.
Clar, no sé, David, fins a quin punt tots els youtubers, no?, i després plataformes com Twitch, etc., també ajuden a posar més de moda que mai tot el tema dels videojocs, que antigament era una mica per friquis.
Sí, de fet, si tenim oients que pentinen canes o que ja directament no tenen res a pentinar, se'n recordaran de que a l'època de les recreatives, quan tu podies anar a jugar o podies anar a veure com jugaven. O sigui, és a dir, el món dels videojocs sempre ha sigut un món de mirons. Un jugava i uns quants s'ho miraven. Clar, això a l'època d'internet, de YouTube i de Twitch, vol dir que un juga i tens desenes de milers, centenars de milers de persones que estan mirant com aquella persona està jugant. I aquest fenomen ve generat el fenomen youtuber, el fenomen, tots aquests personatges que ara són celebrities, que són molt coneguts, i que han començat això, connectant la consola o l'ordinador a un servei de streaming, transmetent les seves partides a través d'internet i aquests mirons que abans estaven al costat de la màquina recreativa, doncs ara es connecten a través de YouTube per veure aquestes partides. És així.
David, no sé si aquesta pregunta té resposta concreta o no, però què és el que... Si algú vol iniciar en el món dels videojocs, tu que hi entens, a més, què li recomanaries? Es comença amb una consola? Es va amb el PC de taula? Amb què es comença?
Primer que es fixi uns límits. Això és el més important.
De preu i de temps, no?
De tot, sí, correcte. I després, a veure, una mica això és com la música, o els llibres, o les pel·lícules. Hi ha tants gèneres que jo el que recomanaria és provar diferents tipologies de joc fins a trobar amb el que realment tu passes millor. I a més, cada joc té el seu moment, també. Hi ha qui li agraden els jocs més competitius, hi ha qui li agraden els jocs esportius, per jugar sol, jocs per jugar acompanyat, jocs musicals, jocs de cultura... És a dir, com deia, són molts els gèneres i jo crec que cada persona ha de trobar el seu mode d'entreteniment, però sobretot fixant uns límits. Ja no parlo només per als infants o pels adolescents, sinó per
als adults, i tant.
Sí.
De fet, ara m'has fet pensar que hi ha un canal a Movistar que es passen tot el dia, però tot el dia, jugant a videojocs. I tu veus les cares de totes aquelles persones que hi estan jugant. I bé, fan tertúlies i fan debats. És que és tot un món paral·lel, David?
Sí, a veure, molt probablement la generació més jove, és a dir, podríem dir de 12 a 25 anys, els desperta més interès saber qui ha guanyat el campionat mundial del League of Legends que, no sé, que qui ha guanyat la Copa Europa de futbol. I, per tant, les tertúlies de bar del futur, en comptes de parlar de si el Barça ha guanyat o perdut... Bé, de fet, el Barça ara ja té el seu equip també de League of Legends, és a dir, els grans clubs esportius tradicional, de l'esport tradicional de tota la vida, estan...
Tenen equip virtual.
Exacte, estan fent la seva incursió en els esports virtuals perquè veuen que el públic jove, l'atenció, els anunciants, la inversió, s'està desplaçant cap a aquesta nova opció d'oci.
També és un món en el que es mouen molts i molts diners, no només en quant a les produccions, sinó també fins i tot la gent que hi treballa, eh? Realment, allò que abans, no, un nen deia, no, jo vull fer videojocs, i deia, passa, que amb això no guanyaràs la vida avui en dia. A més, una professió, suposo que no en tots els graons, però vaja, jo pel que conec bastant ben pagada, eh?
Sí. Jo que durant un temps m'hi vaig dedicar una mica, la meva mare sempre em preguntava, però... Nen, això dels marcianitos ja dona per menjar? Perquè ella li deia això dels marcianitos, no? Això dels videojocs. Bueno, és un sector que, com dèiem, cada vegada hi ha més gent que en fa ús, que és una opció d'oci, que és una opció que mou diners, i evidentment la gent que hi treballa doncs és una opció professional tan bona com qualsevol altra, sí.
Parlem ara d'una altra plataforma de la qual no en parlem gaire mai per saraus ni saragüets, perquè és una plataforma molt tranquil·la, que és Spotify. Spotify ha estat objecte d'una polèmica al llarg de les últimes hores. David, què ha passat exactament?
Sí, fa uns mesos, jo diria que és l'última vegada que en vam parlar aquí al programa, comentàvem que Spotify estava començant a invertir molt fort en contractar podcasts que tenien ja molta audiència. En aquest cas... parlem del podcast de Joe Rogan, que li paguen 100 milions de dòlars anuals perquè sigui un podcast exclusiu a Spotify. És segurament el podcast més seguit del món a dia d'avui, i la notícia és que aquest tal Joe Rogan, amb el tema de la pandèmia, és una persona absolutament negacionista, està en unes posicions, podríem dir, molt radicals. I això el que ha provocat és que alguns artistes hagin decidit que, com que Spotify no censura aquest contingut, han decidit retirar el catàleg de la plataforma de streaming. Estem parlant, segurament el més conegut és Neil Young, però també altres artistes com Joni Mitchell o Nils Lofgren també han decidit retirar el catàleg de Spotify. I això, segurament que els dirigents de Spotify no els ha preocupat massa, el que sí que els deu preocupar és que el valor a borsa de la companyia ha caigut uns 4.000 milions de dòlars.
Caram, només això... per tenir aquest senyor negant la Covid.
Correcte, és a dir, més que rep el terratrèmol que ha suposat tot aquest enrenou de que el seu podcast més popular està difonent uns missatges que són negacionistes, i la reacció en cadena de tota una sèrie d'artistes que decideixen treure les seves cançons, els seus àlbums de Spotify i doncs reduir el catàleg que ofereix la plataforma.
Ara deien que posarien uns avisos, no? Em sembla. Em sembla que vaig llegir, però ara ho estic dient de memòria.
Que serà tipus sí, els bombes sí, que hi havia sí, a la sí, televisió.
Que posant com uns avisos de dir, bueno, aquesta informació potser no està contrastada científicament, no? O una cosa així davant, que no deixa de ser com paradoxal, perquè dius, doncs, si has d'avisar que allò no sé si és fiable, potser planteja't si ho emets o no ho emets, no? Però clar, entenc que aquí darrere hi ha els milions i els diners.
Correcte, sí. Clar, això, per exemple, ja ho hem vist en algunes xarxes com Facebook o com Twitter. Quan hi ha un... Si vosaltres mateixos proveu de fer un tuit o un post a Instagram parlant de la pandèmia, la vacuna, les màscares, automàticament aquest missatge que vosaltres penjareu li afegeixen doncs, un enllaç amb més informació sobre Covid-19. Mm-hmm. És a dir, aquí hi ha un senyor que està opinant, però si vols saber més, aquí tens un enllaç. Clar, això Spotify és complicat de fer, o almenys fins ara no existia. Arrel d'aquesta polèmica del cas de Joe Rogan, el que ha decidit Spotify una mica també per parar el cop de la caiguda a borsa d'aquests dies és que hi hagi uns missatges, igual que et poden posar publicitat si no tens compte de pagament, doncs abans de començar un podcast en el qual hi hagi segons quins missatges, escoltaràs doncs, aquest text de Spotify dient, bé, aquí es parlarà d'això, però són opinions personals, no contrastades científicament, etcètera, etcètera.
Uh-huh. Bé, és una manera també de com treure's responsabilitat, no? Perquè tampoc després acabin acusant que llavors hi ha el gran dilema, no? Etern dilema que en molts casos ha acabat el jutjat de si qui és el responsable del que surt, no? Si l'autor o també la plataforma en si, que no deixa de ser un espai on deixen que els altres hi portin contingut, no? Però aquest contingut després de qui és culpa? Això és un altre tema que també en funció dels països i del lloc la legislació és diferent.
Sí, a mi em sona rentada de mans. De dir,
jo ja he avisat, exacte. No?
Sí. Nosaltres hem fet la inversió, li paguem a aquest senyor molts diners, però tampoc volem quedar malament amb la nostra base de subscriptors i, per tant, el que fem és posar aquest missatge i si algú s'havia enfadat, doncs aviam si ja s'enfada menys.
Clar. David, ja estem fora de temps, absolutament. Només una última cosa, que potser no... Avui ha sortit a la premsa, però bueno, en tot cas ja en parlem més endavant, però una mica així, la teva opinió ràpida, eh? Avui sortia que la Comissió i el Consell del Parlament Europeus volen arrencar un diàleg per enllestir un marc jurídic més restrictiu o que generi més transparència, etc, per poder limitar el gran poder que tenen les tecnològiques, no? Parlem de grans empreses, Google, etc, uh-huh. Perquè la llei actual és de l'any 2000, clar, fa 22 anys d'això, no?
Existia Facebook.
Exacte. Aleshores, consideren que les empreses tecnològiques tenen un poder molt gran, certament, això no han descobert la sopa d'all, i ara volen fer un nou marc jurídic. Tu hi veus gaire futur això o seran paraules i després es queden allà? Perquè, clar, ja han crescut molt, és a dir, el gegant se t'ha fet molt gros ara, no?
Sí, és una bona declaració d'intencions. El que fa és posar sobre la taula un tema que evidentment és important i que de cara a la... Igual que en el seu dia va haver-hi una declaració dels drets humans, l'activitat que tenim avui en dia dins del món digital obliga també a tenir una carta de drets digitals dels ciutadans, saber què poden fer i què no poden fer amb les teves dades i a què tens dret quan fas servir segons quins serveis online. Tot això està molt bé. Jo el dubte que tinc és si ens trobarem amb això que deies ara, que quan estigui enllestit la realitat tecnològica ja hagi evolucionat
altra.
Tant que aquesta declaració o aquests drets digitals hagin quedat absolutament desfassats i obsolets i s'hagin de tornar a refer abans de començar a funcionar, per entendre'ns.
Uh-huh. És el que diem, que sempre la tecnologia va per davant de les lleis, i quan s'arriba ja està 10 passos més endavant. En fi, sí. en parlarem, perquè ara tot just es comença a parlar i veurem això amb què es concreta. David Gené, de Volcànic Internet, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Adéu-siau.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.